5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I amb els companys que fan possible que el Francesc Morgades us parli, encapçalats naturalment pel Toni Olivella, que és l'home, el tècnic, diguem-ho així, amb l'ajut del Marc Pujol, i després amb l'ajut incommensurable també de la Goretti Martínez, que quan acabo de fer aquestes explicacions d'aquests fets històrics, etc i tal, doncs ella agafa el que jo he dit, ho penja a la pàgina web de Ràdio Vilafranca i allà, si aneu i cliqueu, doncs podeu saber què va passar o què ha dit el Morgades que va passar el dia 4 de juliol o el dia 26 de setembre. Però sempre comencem, la ràdio, no sabríem dir on comença la veu i on comença la música, però sempre comencem també amb una cançó. I com que nosaltres parlem de records, doncs busquem cançons que tinguin records. I mira, a mi m'ha agafat un atac de nostàlgia, ho sento molt, m'he imposat a l'equip perquè deien, home, vols dir? I dic, sí, home, sí, és una cançó eterna. I és una cançó que té una particularitat, que és que el qui la va cantar, normalment cantava les seves cançons, i aquesta és d'una altra. Estic parlant del Amanda de Víctor Jara, que en el seu moment Raimon va fer seva. Per tant, comencem aquest programa d'avui amb la Amanda de Víctor Jara, cantada per Raimon.
Et recorde, Amanda, els carrers mullant-se, anant a la fàbrica, allà on treballava Manuel. El somriure ample, la pluja a la cara, res no t'importava perquè et trobaries amb ell. Amb ell, amb ell, amb ell, amb ell, només una estona. La vida és eterna en aquesta estona. Sona la sirena, torna la faena, i tu caminaves, tot ho il·luminaves, i la curta estona et va fer florir. Et recorde, Amanda, els carrers mullant-se, anant a la fàbrica, allà on treballava Manuel. El somriure ample, la pluja a la cara, res no t'importava perquè et trobaries amb ell, amb ell, amb ell, amb ell, amb ell, que marxa a la serra, que gens de mal feia, que marxa a la serra, i en ben poca estona ells el destrossaren. Sona la sirena, torna la faena, molts ja no tornaren, tampoc el Manuel. Et recorde, Amanda, els carrers mullant-se, anant a la fàbrica, allà on treballava Manuel.
De maig de l'any 1828, el dia que neix a la ciutat suïssa de Ginebra, Henry Dunant, que serà el fundador de la Creu Roja i que rebrà per tot això el Premi Nobel de la Pau, el primer Nobel de la Pau que es donarà, com ja us explicaré. En Jean-Henri Dunant era fill d'un home de negocis de Ginebra, un suís calvinista, i era un home que ja estava molt implicat amb la societat de la seva vila, Ginebra, ajudant a orfes, a presos en llibertat condicional, a malalts, a pobres, etc. I, per tant, l'Henri doncs, va créixer en un ambient favorable a totes aquestes coses i que va fer que, quan fes 18 anys, entrés a la societat ginebrina, a la societat de Ginebra Palesana, ànimes, l'any següent fundés ell la seva pròpia organització, que es deia l'Associació dels Divendres, on s'estudiava la Bíblia i, a més, s'ajudaven a pobres. El 1852 va fundar la branca local de l'Associació Cristiana d'Homes Joves. Ja veieu l'home amb un tarannà molt social, que va abandonar els estudis perquè no se'n sortia dels estudis, i el seu pare el va col·locar amb una agència, monetària, l'agència Lulin i Sauter. De fet, ell, amb els negocis en què es va ficar i tot això, arran d'una visita a Algèria, que era una colònia francesa en aquell moment, el 1856 va crear una societat financera que es dedicava a l'explotació del blat de moro. Naturalment, demanant ajut al govern francès, que llavors manava allà, però va considerar l'Enric que el govern francès no li donava prou suport, i va dir: "Veuràs, jo aquí me'n vaig a veure directament a l'emperador, me'n vaig a veure directament a Napoleó III. On és el Napoleó III en aquest moment? Està lluitant a Sardenya amb els austríacs? Doncs cap allà que me'n vaig jo. En concret, on està? A la ciutat de Solferino? Doncs cap a Solferino que me'n vaig." I el 1859 arriba a Solferino, però amb la mala sort que arriba, o bona sort, no se sap mai, arriba després, tot just, que hi ha hagut la gran batalla de Solferino, que va deixar, o que ha deixat, 38 víctimes entre morts i ferits. Allò és un desgavell. Ell, al final, quan veu aquella desgràcia, doncs organitza la societat civil per poder atendre tots aquells morts i malalts, per poder aconseguir recursos, i, evidentment, allibera, aconsegueix, fins i tot parlant amb les autoritats franceses, alliberar els metges austríacs que han sigut fets presoners per ajudar en la cura dels ferits, amb un lema, posa un lema: "Tutti fratelli, tots són germans" i tal. Bé, viu aquesta experiència a tope, torna a Ginebra i allà escriurà un llibre que es diu Un record de Solferino, el 1862, on ja apunta una possibilitat de crear una organització neutral que atengui els soldats malferits. Això cridarà l'atenció d'en Gustav Moynier, que és el president de la Societat de Benestar Públic de Ginebra, que fundarà un comitè amb quatre persones més, entre elles, naturalment, l'Henri Dunant, perquè que serà la Societat pel Benestar Públic, que serà el precedent de la Creu Roja, o sigui, serà el Comitè Internacional de la Creu Roja. Aquest comitè es bellugarà, sobretot, ja dic, el Dunant i el Manuar aquest, o el... tots plegats, el Moynier aquest, per fer una cosa més aviat política, i aconseguirà fer una reunió de 14 estats europeus a Ginebra que discutiran el tracte que s'ha de donar als soldats ferits en guerra. Un any més tard, el Parlament suís, doncs, ja veurà que això és important, i organitzarà una conferència diplomàtica d'on sortirà la iniciativa de crear una comissió, que porti endavant la Convenció de Ginebra, la famosa Convenció de Ginebra, que al final signarà 12 països. Però amb tot això, Dunant descuida els seus negocis, el crèdit Genevois fa fallida a Ginebra, i a l'any 1867 l'esquitxa amb ell, que és condemnat per gestió enganyosa. Com que dintre d'aquest comitè de la Creu Roja i dintre d'aquestes societats que anaven formant i convencions, el Dunant i el Moynier aquest no es havien entès gaire bé, el Moynier ho aprofita i aconsegueix que el fagin fora, perquè, doncs, clar, si no sap portar els comptes i té totes aquestes coses, doncs no és digne d'estar allà. En Dunant deixarà Ginebra, no hi tornarà mai més, s'anirà a París, allà viurà en condicions precàries, encara que continuarà fent accions i propostes humanitàries, no s'atura. A la Guerra Franco-Prussiana fundarà una societat d'ajuda comuna, poc després una aliança comuna per l'ordre, fa negociacions, promou negociacions, ell no té capacitat de fer-les, però sí de promoure les negociacions sobre desarmament, per crear una comissió, un acord internacional que faci de mitjancera en aquests conflictes, treballarà també per la construcció d'una biblioteca mundial, i finalment defensarà la creació d'un estat jueu. Evidentment, tot això no li porta diners, està cada vegada més pobre, està cada vegada més endeutat, ningú li fa cas i ha d'anar viatjant per diversos llocs d'Europa buscant feina, fins que troba una infermeria en una vila de Suïssa, a Heiden, on es posarà a treballar, un matrimoni que els coneixerà. Però el 1897 1945, el diari The Osveig publicarà un article que diu Henry Dunan, el fundador de la Creu Roja, perquè amb tot això la Creu Roja ha agafat molta empenta i és molt coneguda. Aquesta publicació, que recolliran moltes altres publicacions europees, farà que ell torni a la primera fila de l'actualitat i que l'any 1901, quan el Comitè Nobel decideixi crear el Premi Nobel de la Pau, en la seva primera convocatòria i fins i tot per davant de la Creu Roja, el nomeni Premi Nobel de la Pau, junt amb el compartit amb el pacifista francès Frédéric Passy, que és el fundador de la Lliga per la Pau. Per tant, l'home tornarà a la primera línia, diguem-ne. Això farà que el 1903 el nomenin doctor honoris causa a la Universitat de Heidelberg, però ell ja comença a tenir problemes mentals de depressió i de paranoia i el 30 d'octubre de 1910 morirà a Heiden, sent enterrat a Zúric i deixant totes les coses que té, perquè amb tot això ha recuperat part de la seva economia, als pobres de la infermeria de Heiden, que actualment és el Museu Henri Dunan. I com que hem parlat de la Creu Roja, perquè ell va ser el principal impulsor de la seva fundació, hem recordat, jo sobretot, que ja tinc una o dues edats, hem recordat una cançó que es va fer famosa aquí, que cantaven molt els de la Tuna, però que era una cançó normal i corrent, que s'havia gravat amb discos i tal, i que havia fet famosa una tal Anna Maria Parra. No sé si la coneixeu amb ella, però segur que coneixeu la cançó Las Chicas de la Cruz Roja.
Madrid han florecido, van por calles y plazas, reparten banderas, sonríen y cantan. Las chicas de la Cruz Roja, novias de la primavera, abrieron sus corazones cantando, cantando, que encuentran amores. Primavera en el cielo y el corazón de Madrid. Las chicas de la Cruz Roja en Madrid han florecido y van cantando canciones, regalan sonrisas y encuentran amores. Chicas de la Cruz Roja, novias de la primavera, abrieron sus corazones cantando, cantando, y encuentran amores. Van cantando canciones, regalan sonrisas y encuentran amor.
Nou de maig de 1841, el dia que el Parlament espanyol nomena regent del Regne d'Espanya el general Baldomero Espartero. Baldomero Espartero, que era el vuitè fill d'un carreter de la Manxa, que el pare volia que anés per la carrera eclesiàstica, però com que va esclatar la Guerra de la Independència l'any 1808, va deixar la carrera religiosa i va agafar les armes. Des de 1810 estava a Cádiz, allà vigilant contra els francesos amb l'armada espanyola, i com que es necessitaven molts oficials, doncs ell va fer els primers estudis militars i va començar a pujar com a oficial. Ja com a oficial, diguem, va passar per Sòria, va passar per Catalunya també, va tenir una destinació i va tornar a Madrid. D'allà ja va veure que aquí a Espanya la cosa anava malament i el 1814 es va apuntar com a tinent al regiment Extremadura, que en aquell moment, o l'any següent, embarcava cap a Amèrica. Va arribar a Amèrica i va estar a Amèrica fins al 1824, lluitant contra els que volien la independència de del continent respecte d'Espanya, i quan Espanya va acabar perdent totes les seves colònies continentals i només li van quedar les illes, doncs ell va tornar cap aquí. Bueno, de fet, ja estava aquí amb una missió especial i va aconseguir escapar-se, que no l'afectés la gran derrota de Ayacucho que van patir les forces espanyoles i que va suposar la fi de l'imperi colonial. Retornat a Espanya, a l'any 1827 es va casar i es va instal·lar a Logroño, on l'havia destinat l'exèrcit a fer feines administratives. Quan mora Ferran VII, a l'Espartero, com que Espanya es divideix entre els carlins i els isabelins, els que recolzen Isabel II i els que recolzen l'arxiduc Carles, ell es decanta per la Isabel i la regent Maria Cristina de Borbón i lluita contra els altres durant tota la Primera Guerra Carlina, aconseguint èxits militars un darrere l'altre que l'acaben, doncs, va pujant de nivell fins que acaba sent nomenat comandant general de Biscaia a l'any 1835. Allà derrotarà els carlins a la batalla de Lutxana pel domini de Bilbao, organitzarà després la defensa de Madrid quan l'arxiduc Carles vulgui atacar la capital espanyola, i finalment, doncs, aprofitarà que el bàndol carlista, ja hi comencen a haver discussions i històries d'aquestes, per fer-se amic del carlí Rafael Maroto, del general Maroto. Amb ell negociarà un tractat de pau que signaran amb el famós Abrazo de Vergara del 31 d'agost de 1839. Un cop enllestit el problema carlí a tot el centre d'Espanya, s'anirà cap al Mestrat, on hi ha el general carlí en Ramon Cabrera, i l'apallissarà, posant fi, doncs, definitivament a la guerra, per la qual cosa és nomenat gran d'Espanya, general i, a més, duc de la Victòria. Des d'aleshores, què fa? Es posa en política, perquè veu que ja la guerra s'ha acabat i llavors el que cal és lluitar en el terreny polític. Ell té idees progressistes, ha anat agafant idees progressistes, i per tant s'enfrontarà amb el conservadorisme de la regent Maria Cristina de Borbó. No pararà fins que aquesta el nomeni president del Consell de Ministres l'any 1840, però com que ella continua volent posar les idees conservadores, doncs el que fa ell també és continuar lluitant contra la Maria Cristina, exigint que plegui i demanant-li que les Corts espanyoles, cosa que aquestes Corts fan amb molt de gust, el nomenin amb ell regent, com diem, el 9 de maig de 1841. Ja ha arribat al capdamunt, però és clar, quan s'arriba al capdamunt és perquè has deixat enemics pel camí. Llavors hi ha molta gent que ja no està d'acord amb les seves formes, que diu que és un tio molt autoritari i tal, i el 1843 l'obliguen a dissoldre les Corts que són hostils. En resposta a això, hi ha un pronunciament de militars moderats i progressistes que encapçalen Narváez i Serrano, que el fan fora del poder perquè coincideix amb que Isabel II es fa major d'edat i, per tant, ja pot ser reina, i això obliga l'Espartero a agafar les maletes i anar-se'n a Anglaterra, exiliar-se a Anglaterra durant una colla d'anys, fins que el 1848 torna restituït en tots els seus títols i tot això, i com que hi ha les tendències, la reina també s'ha demostrat que és una mica autoritària i és ultraconservadora, hi ha una nova revolució el 1854 que porta Espartero a la presidència del govern. I arribarem al bienni progressista, on l'Espartero recolza, doncs, tot el que sigui progressisme, tot el que sigui millora, en contra del conservadorisme dels que els seguidors d'Isabel II. Novament, però, com que hi ha dissensions, hi ha un altre cop de militar, un altre pronunciament militar encapçalat pel general Leopoldo O'Donnell, que també el fa fora del poder, estarà uns anys a fora, mirant-s'ho des de la seva possessió de Logroño i anar esperant. I allà, quan vingui la revolució definitiva que faci fora Isabel II l'any 1868, allà hi anirà el general Prim, per, abans de trucar a la porta d'Amadeu de Savoia, proposar-li fer-lo amb ell rei constitucional d'Espanya, cosa que, evidentment, ell rebutja. Diu, però jo rei de què? Bueno, coronen a l'Amadeu de Savoia, que el nomena altesa real amb l'Espartero, però que fracassa també. La monarquia democràtica d'Amadeu I fracassa, dona peu a la Primera República, dona pas a la Primera República Espanyola, que tot sembla indicar que, quan es van plantejar a veure com ho podien fer, la primera persona amb qui van pensar perquè pogués ser el president de la República va ser en Baldomero Espartero, que va dir, no, jo no, no m'interessa, eh? La va rebutjar i diríem que així ens va anar després quan tot això. Ell va continuar doncs, la seva vida discreta fins al 8 de gener de 1879, quan morirà a la seva estimada ciutat de Logroño el general Joaquín Baldomero Fernández Espartero, més conegut com Baldomero Espartero. I com que, a més de fer-se famós ell, es va fer famós el seu cavall per aquella frase de que los tienes más que las tienes como el caballo de Espartero, que deien en castellà, o sigui que volia dir que tenies bastants nassos, hem buscat una cançó que no parli de generals, que no parli de guerra, que parli de cavalls, i ens ha vingut al cap aquella tan maca de l'Atahualpa Yupanqui, que porta per títol El Alazán. No és un cavall militar, és un cavall, per dir-ho d'alguna manera, civil, però la cançó entenem que paga la pena. Per tant, tanquem aquesta recordança del general Baldomero Espartero amb la cançó d'Atahualpa Yupanqui, El Alazán.
Una cinta de fuego galopando, galopando, crin revuelta en llamaradas, mi alazán te estoy nombrando. Trepo las sierras con luna, cruzo los valles nevando, siento caminos anduvimos, mi alazán te estoy nombrando. Oscuro lazo de niebla, te píalo junto al barranco, ¿cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella estabas buscando? En el fondo del abismo, ni una voz para nombrarlo, solito se fue muriendo. Mi caballo, del Tala hay un morral solitario y hay un corral sin relinchos, mi alazán te estoy nombrando. Sí, como dicen algunos, hay cielos pa'l buen caballo, por ahí andará mi flecha galopando, galopando. Oscuro lazo de niebla, te píalo junto al barranco, ¿cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella estabas buscando? En el fondo del abismo, ni una voz para nombrarlo, solito se fue muriendo. Mi caballo,
Deu de maig de 1941. el dia que el segon lloctinent d'Adolf Hitler, el senyor Rudolf Hess, agafa en secret un avió i s'enlaira volant fins a Gran Bretanya, fins a Escòcia, per ser més precisos, per intentar aconseguir la pau amb els britànics. Això és un episodi bastant fosc o bastant estrany de la Segona Guerra Mundial, però bé, en qualsevol cas, en Rudolf Hess era fill, el fill gran, d'un negociant bavarès que estava establert a Egipte, en concret a Alexandria, que va ser educat a l'escola protestant alemanya i després enviat a la nació, a la ciutat, el 1908 enviat a Alemanya a estudiar amb un internat i a l'escola de comerç de Neuchâtel perquè el seu pare tenia empreses importants i volia col·locar-los allà. Però, com que s'inicia la Primera Guerra Mundial, el noi també és una mica així xau palante, s'apunta a l'exèrcit i anirà al front francès participant a la batalla de Verdun i després al front de Romania on el feriran. Recuperat, però, esclar, ha de fer rehabilitació, doncs es comença a interessar per l'aviació, es comença a exercitar, a estudiar per pilot d'aviació, encara que no arriba a entrar en combat, i rep la Creu de Ferro de segona classe per totes les seves aportacions que ha fet fins allà. Però el país, Alemanya, està arruïnat i, naturalment, la família del Rudolf Hess, la família també està arruïnada. Llavors, què passa? Que el noi comença a tenir males companyies. Entra en un grup ultradretà i en un altre grup paramilitar, els Freikorps, que participen durant tot l'any 1919 a les lluites que hi ha al carrer en grups d'esquerra i aquests més reaccionaris de pensaments, diríem, prenazis. El 1920 entrarà a la Universitat de Múnich a estudiar Història i Economia, i allà farà amistat amb un professor que li explicarà totes les teories de l'espai vital que diuen que Alemanya s'ha d'expandir cap a l'est perquè Alemanya necessita més territori i tal, una teoria que ell doncs assumirà i que quan sigui el moment el traslladarà a Hitler. Un Hitler que el sentirà parlar a ell l'any 1920 amb una trobada a Múnich i que explica allò de que Alemanya havia perdut la Primera Guerra Mundial per culpa d'un complot judeo bolxevique, i llavors ell queda tan apassionat que s'enrola en el partit que acaba de fundar Adolf Hitler, penseu que tenia el número 16 de carnet, a l'NSDAP, el partit nazi, i sent encarregat per Hitler de buscar fons per a l'organització i, a més, per muntar tota l'estructura interna d'aquesta. Ell es volca a la figura de Hitler fins al punt que el 4 de novembre de 1921, quan pateix un atemptat amb bomba d'un marxista, el Hess es posa davant del Hitler i rep ell l'impacte de la bomba i resulta ferit, salvant el seu líder, que naturalment en reconeixement doncs el posa davant de les SA, que són l'antecedent de les SS famoses després del nazisme, per organitzar i reclutar nous membres pel partit, per participar en diferents actes, i entre ells participarà el 8 de novembre de 1923 en l'intent de cop d'estat de Hitler, que acabarà amb aquest, amb el Hitler i una colla de gent, entre elles el Rudolf Hess, a la presó. I el partit absolutament il·legalitzat. En Hitler és condemnat a 5 anys de presó, ell és condemnat a 18 mesos, i Hitler aprofita aquest temps que estan junts a la presó per dictar-li la seva obra mítica, el Mein Kampf. Quan els lliberen l'any 1924 i tornen a legalitzar el partit nazi, en Hess, el Hitler el fa secretari privat seu i, per tant, segon de l'organització. Naturalment dirigint el comitè polític central del partit i mantenint, de totes maneres, el seu interès per l'aviació, que fa que es tregui la llicència de pilot d'aviació. Quan el 30 de gener de 1933 el Hitler és nomenat canceller del Reich, al cap de poc temps, en el seu govern, Hess tindrà una posició importantíssima en ser nomenat un ministre sense cartera que vigila i és responsable de diversos ministeris. Afers exteriors, finances, salut, educació, afers jurídics. És una mena de supercontrolador. Ell és qui organitza aquelles famoses manifestacions de cada any a Nuremberg, on fan tots aquells discursos tan abrandats i tal. Ell és el Hess, és qui redacta les lleis de Nuremberg que perseguiran els jueus. Ell és qui després d'envair Polònia, quan Alemanya envaeix Polònia, serà portat per Hitler a la segona posició en la seva successió a darrere de Hermann Göring, que és el braç dret de Hitler. Ell no fuma ni beu i lentament es va distanciant del Hitler i quan veu que el Hitler té la idea d'envair Alemanya, envair Rússia, diu, home, un país amb dos fronts oberts, un a cada costat i tal, i per això comença a fer indagacions sobre qui podria parlar a Anglaterra per veure si Anglaterra s'asseu amb una taula, negocia i així amb la guerra de Rússia ja en tenim prou. Decidirà que sigui el duc de Hamilton, a qui li escriu una carta, però aquesta carta és interceptada pels serveis secrets anglesos i amagada, per tant, però el Hess continua amb el seu projecte. Busca un avió que li permeti anar fins a... Ja que veu que l'altre no contesta, el duc de Hamilton aquest no contesta, diu, bueno, doncs jo agafaré l'avió i m'aniré cap allà. Busca un avió, el troba, i com dèiem, el 10 de maig de 1941, ell solet s'enlaira des d'Augsburg i se'n va cap a Gran Bretanya. No és detectat per la Luftwaffe, però sí que es troba un Spitfire britànic quan està travessant el canal de la Mànega, que el vol abatre, però s'aconsegueix escapolir, arribarà finalment a Escòcia, a la illa de Holly, allà s'anirà a la residència del duc de Hamilton, li presentarà la proposta aquesta de negociar una pau entre Gran Bretanya i Alemanya, que, evidentment, aquell personatge rebutjarà, ell serà empresonat i després acabarà jutjat als judicis de Nuremberg. La seva afició pels avions ens ha donat peu a que us proposem tornar a escoltar, perquè em fa l'efecte que no fa masses programes la van posar, però mira, ens ha vingut de gust altra vegada, escoltar aquella cançó de la Trinca que portava per títol, i porta per títol, Puja a l'avió. No explica lo del Rudolf Hess amb els britànics, però mira, parla d'avions. Per tant, aquí teniu la Trinca, Puja a l'avió.
Anava de vacances alegrement, em feia molta falta canviar d'ambient. Va dir-me el de l'agència, ara és l'ocasió, si vols passar-t'ho pipa, viatge amb avió. I així que van servir-nos la taronjada, vaig veure que la juerga estava assegurada. Volare, oh. Hi havia camuflats a l'aeroplà 14 terroristes de l'Orient Mitjà, vestits de pastorets i amb un fusell, i el cap embolicat amb mocadors de farcell. Que no es mogui ningú, ni poca broma, i ens varen segrestar en nom de Mahoma. Volare, Subidubidu, puja l'avió. Subidubidubidu, puja l'avió. Subidubidu, puja l'avió. Varen recórrer de córrer la Seca i la Meca i la Vall d'Andorra. I quan me'n vaig cansar de fer el talòs, vaig dir-li el que duia el farcell més gros. Si no és molta molèstia, baixa com arruga, que ja tinc la bufeta sense cap arruga. Volare, Llavors es va anunciar un segrestador que entrava a la Creu Roja dintre l'avió. Estan allà penjats com estaquí, ja som pebrots. Per això quan van passar pel meu costat, vaig dir-los, oblideu-me que ja he donat. Volare, Subidubidu, puja l'avió. Subidubidubidu, puja l'avió. Subidubidu, puja l'avió. Subidubidubidu, puja l'avió. De sobte patarrumba un cop de mà, va entrar com una espècie de a fer punyetes. Ens van enviar a casa repatriats i aquí van retratar-nos ben retratats. I tot el veïnat, quin enrenou, el veure amb les lectures i el cas això. Volare, Subidubidu,
Ràdio Vilafranca.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
11 de maig de l'any 1904, el dia que a la vila gironina de Figueres neix Salvador Dalí i Domènech, el pintor que ja comença la seva vida amb una situació excepcional. De fet, ell és fill del notari Salvador Dalí i porta també el nom de Salvador, tot i que havia tingut un germà gran que mora de meningitis 9 mesos abans de que ell neixi. El vell el bategen novament com a Salvador. Empespa la seva mare cap al camp de l'art, cursarà batxillerat a l'Institut Ramon Muntaner de Figueres, on feien una revista que es deia Estudium i ell hi col·laborava, i també rebia la seva primera formació artística. De fet, amb un estiueig a Cadaqués, a la casa del pintor Ramon Pichot, un artista local que anava molt sovint a París, descobrirà la pintura moderna, s'hi començarà a afeccionar, i el 1919 exposarà la seva primera obra en una exposició col·lectiva al Teatre Municipal de Figueres. A partir d'allà, la seva vocació artística es reafirma, a casa seva tenen possibilitats, per tant, li deixen anar fent, i el 1925 aconseguirà fer la seva primera exposició individual a Barcelona, en concret a les Galeries del Mau. Però abans han passat coses. De fet, el 1921 morirà la seva mare i el seu pare es casarà amb la germana de la seva mare, la qual cosa disgustarà molt a Dalí, perquè respectava i adorava molt a la seva mare, que, enfadat, li demanarà amb son pare marxar a Madrid. El pare, doncs, per calmar-lo, diu que sí. L'any 1922 ell se'n va cap a Madrid, s'instal·larà a la Residència d'Estudiantes i començarà els seus estudis artístics a la Real Acadèmia de Belles Artes de San Fernando. Allà experimentarà amb les tendències més modernes, amb el cubisme, amb el dadaisme, etc. I, a més, coneixerà personatges tan interessants com Federico García Lorca, Luis Buñuel o Rafael Alberti. Començarà també a fer il·lustracions de llibres. El primer serà Les bruixes de Llers, de l'escriptor empordanès Carles Fages de Climent, que ell il·lustrarà, com diem. De tota manera, el seu pas per l'acadèmia aquesta de San Fernando és bastant peculiar, perquè l'any 1926, quan es presenta els exàmens finals, diguem que invalida el tribunal, perquè diu que ells no poden jutjar, no poden aprovar-lo o suspendre'l, perquè ell en sap més que tots plegats. Amb la qual cosa els professors, evidentment, responen expulsant-lo de l'acadèmia. Ell, tranquil, com que té el suport del seu pare, viatjarà a París, allà coneixerà les últimes tendències, en concret coneixerà també a Pablo Picasso, en qui inicialment tindrà amistat, però que després s'aniran diferenciant i distanciant per les opinions polítiques. Col·laborarà amb el Luis Buñuel per la seva pel·lícula aquella, El Chien Andalú, i es farà amic de Paul Éluard, que el convidarà a passar l'estiu el 1929 a casa seva, a Cadaqués, a la seva caseta, i s'hi presentarà amb la seva esposa, la Gala Éluard, que seduirà el Salvador Dalí i abandonarà el Paul Éluard, convertint-se en la musa i companya de Dalí tot el reste de la seva vida. Ell, cada vegada més conegut arreu d'Europa, ja és un punt de referència del surrealisme, però el fundador del moviment, l'André Breton, el fa fora oficialment, el declara proscrit perquè diu que té aficions feixistes, té tendències feixistes. Ell defensa el fenomen de Hitler, el Dalí diu que sí, que el Hitler és tal, però sobretot defensa el model de Franco a la Guerra Civil Espanyola. Quan esclata la Segona Guerra Mundial, ell ja veu que Europa no és un lloc massa segur i aconsegueix escapar a través de Lisboa cap als Estats Units amb Gala. Allà hi estarà fins a l'any 1948, fent més qüestions artístiques, col·laborant amb el cinema, amb decorats i coses d'aquestes, i retornant a Catalunya amb permís del govern de Francisco Franco a l'any 1948. Aquí, llavors, molta gent el criticarà, sobretot els progressistes, però ell ja s'ha instal·lat aquí. Agafarà les tècniques modernes, el 1960 incorporarà els seus quadres allò a l'holografia, les tres dimensions, Frank Andy Warhol el consideri el pare del pop art, i a més començarà a preparar la seu permanent de la seva obra, el que amb el temps esdevindrà el Teatre Museu Dalí de Figueres. El 1969 s'interessarà per la decoració, és a dir, és un home molt polifacètic. Penseu que aquest any, el 1969, crearà el logo, per una banda crearà el logotip de Chupa Chups, per una altra banda serà el responsable de la decoració del Teatre Real de Madrid quan es faci la retransmissió televisiva del Festival d'Eurovisió, i començarà a implantar a Espanya una cosa que va estar de moda durant bastant de temps, que eren els happenings. El 1981 la Generalitat li donarà la medalla d'or i l'any següent el rei Joan Carles el nomenarà marquès de Púbol. Però el 1982, en concret el 10 de juny de 1982, morirà a Gala i ell entrarà en un estat de decaïment, en un estat d'estrès o de... Bueno, que fa que es retiri a viure a la casa de Port Lligat i el castell de Púbol. Està entre els dos llocs aquests. Un, el castell de Púbol, que havia regalat a Gala perquè ell hi pogués viure i on ell no hi tenia dret a accedir-hi si no li demanava per carta que el deixés entrar. El 1984, un incendi a la seva habitació farà que el traslladin a la Torre Galater, al costat del Teatre Museu, on viurà pràcticament fins a la seva mort, el 1988, quan té un atac cardíac al començament de l'any. El rei el visita, el rei Joan Carles el visita, i bueno, tothom està pendent d'ell, i el 23 de gener de 1989, mentre escolta el seu disc preferit, la Tristany i Isolda de Wagner, morirà d'una aturada cardiorrespiratòria a l'Hospital de Figueres i amb 84 anys. Tot i tenir una tomba prevista al costat de la tomba de Gala a Púbol, al final serà enterrat a la cripta de Figueres, a la seva casa-museu, just al costat d'allà on havia estat batejat. La major part de la seva obra passarà a ser pel govern d'Espanya i en Dalí entrarà en la història. Entrarà en la història i en la fama, i alguns fins i tot li dedicaran cançons, com és el grup Mecano, que en el seu moment va fer la cançó que es diu Eugenio Salvador Dalí. Una cançó que és molt llarga, que no podem reproduir, però que hem trobat una versió relativament escurçada de la cantant Mabú, que ens sembla que pot ser un complement a aquest repàs per la història del pintor català universal Salvador Dalí. Aquí teniu Mabú, Eugenio Salvador Dalí.
Su burbuja al descontar latidos. Dalí se decolora porque esta lavadora no distingue tejidos. Él se da cuenta y asustado se lamenta. Los genios no deben morir. Son más de 80 los que curvan Samenta, Eugenio Salvador Dalí. Bigote rocococo, ¿de dónde acaba el genio? ¿A dónde empieza el loco? Mirada deslumbrada, ¿de dónde acaba el loco? ¿A dónde empieza el hada? Cabeza se comprime la belleza como si fuese una olla express, y es el vapor que va saliendo por la presa, mágica luz en cada que si te reencarnas en cosas. En carne, vuelve a reencarnar. vista surrealista, con luz de impresionista y trazo impresionante. Delirio colorista, colirio y oculista, de ojos delirantes. En tu paleta mezclas místicos ascetas, con bayonetas y con tetas. Y las pesetas, buen catalán, anacoreta. Si te reencarnas en cosa, ando en lápiz o en pincel y gala de piel sedosa, que lo haga en lienzo o en papel. Si te reencarnas en
12 de maig de 1927, el dia que Augusto Nicolás Calderón Sandino proclama que la guerra civil que hi ha en aquells moments a Nicaragua és en realitat una guerra d'alliberació nacional contra els Estats Units. Augusto Nicolás Calderón Sandino, o Augusto Sandino, més conegut, era natural de Nicaragua, de Niquinomó, era un fill il·legítim d'un cafeter, Gregorio Sandino, i una criada, diríem, de la plantació, Margarita Calderón, que als 9 anys va ser abandonat per la seva mare enviant-lo a la seva àvia i que la seva àvia no en va voler saber res, el va traspassar, diríem, el que era el seu padrastre, i el seu padrastre va dir, bueno, ja me'l quedo, i el va col·locar com a trapeo en algun lloc de la seva plantació. Allà, quan feia 18 anys, quan tenia 17 anys, vaja, va viure la intervenció dels Estats Units a Nicaragua per mantenir el president Adolfo Díaz, que va acabar amb el fusellament del general Celedón, que era l'heroi nacional, per part dels Estats Units. De fet, ell va quedar impactat, va començar a tenir idees d'esquerres, però va fer vida, feia vida normal, fins que el 1921 el seu poble, aquest, el poble de Quinojomo, no?, va tenir un incident amb un fill d'un terratinent d'allà, en Dagoberto Rivas, que havia insultat a la seva mare. Doncs el Sandino va agafar la pistola, li va tirar dos trets, el va ferir i, naturalment, ràpidament va haver de fugir de la venjança de la família d'aquest d'en Dagoberto Rivas, que després es tornaria a creuar en el seu camí. Primer va anar cap a la costa de Nicaragua, després se'n va anar a Hondures, després allà va treballar amb una sucrera, amb una empresa de sucres, se'n va anar el 1923 cap a Guatemala i d'allà, finalment, a Veracruz, a Mèxic, on va entrar amb una empresa petrolera de la zona. En tots aquests viatges va començar a entrar en grups, contacte amb grups dissidents, maçons, en grups antiimperialistes, grups comunistes, revolucionaris, independentistes en general, que defensaven el nacionalisme, i ell va començar a actuar contra l'ocupació dels Estats Units de Nicaragua. Quan el 1925 els nord-americans retiren les tropes de Nicaragua, ell decideix tornar al seu país, però amb la idea d'establir-se al seu poble. Quan arriba al seu poble, es troba que aquell de Roberto Rivas, que li havia tirat dos tiros, doncs és l'alcalde del poble i, evidentment, li diu, tu aquí quedar-te, no res de tot això. Llavors ha d'agafar les cames i se n'ha d'anar cap al nord de Nicaragua, en concret cap als departaments de Nova Segovia, mentre Nicaragua viu una nova guerra civil. Bé, el Sandino intenta entrar a l'exèrcit per poder defensar la independència de Nicaragua, però no el deixen entrar, i llavors què fa? Es reuneix amb una colla d'amics i, ajudats per les prostitutes de Puerto Cabezas, recullen les armes que han anat deixant de l'aigua, que les havien tirat al mar, recullen les armes que havien anat deixant els americans en la seva retirada, i creen un grup que es diran los montañeses, que lluita contra els conservadors i contra els nord-americans que encara queden a estar allà a Nicaragua. Això té un cert ressò, cada vegada hi ha més gent, el grup es va fent cada vegada més gran, i els liberals, els que intenten que no entrin els americans allà o que marxin els americans, doncs se n'aprofiten i els consideren dels seus. Això va creixent, arriben a amenaçar la capital Managua, per la qual cosa el president de Nicaragua demana als marines nord-americans que tornin, que tornin a enviar tropes, i evidentment tornen allà, recuperen el terreny, i al final els liberals acaben firmant la pau, el Pacto de l'Espino Negro. Però el Sandino diu: però què s'han cregut aquests? Per què firmen aquest pacte amb els enemics, aquest tractat de pau, no? I per això, llavors, el dia 12 de maig de l'any 1927, en Sandino fa una declaració formal que diu que allò ja no és una guerra civil, sinó que és una guerra de liberació, perquè ells no estan lluitant contra els seus compatriotes nicaragüencs, sinó que estan lluitant contra les forces nord-americanes. L'exèrcit seu va creixent, derrota l'enemic a la batalla d'Ocotal, encara que els americans fins i tot hi posen aviació per anar en contra, i aquesta victòria d'Ocotal li fa veure la dificultat i decideix passar a la guerra de guerrilles, que és molt més efectiva perquè els altres no poden atacar, no poden contraatacar-la, els americans, d'una manera així més efectiva. Vista la incapacitat dels marines per poder frenar aquest moviment del Sandino, els Estats Units el que fa és agafar el president de Nicaragua i dir-li: va, crea un exèrcit nicaragüenc, i llavors es crearà la Guàrdia Nacional. Els americans li donaran armes, els americans li donaran diners, els donaran formació, però com que arribarà el president Roosevelt als Estats Units, serà president en Roosevelt, i hi ha el moment de la Gran Depressió, al final els americans diuen: bueno, jo us deixo els diners aquí, jo me'n torno cap a casa, tots els militars dels Estats Units es retiren, i l'abandonament d'Estats Units es fa oficial el gener de 1933. És el moment en què llavors Sandino diu: bueno, intentem la pau, i envia al president de Nicaragua, Juan Bautista Sacasa, una proposta de pau que el 2 de febrer de 1933 és acceptada, i acaba la guerra. En Sandino desarmarà tot el seu exèrcit, conservant, això sí, un grup de 100 homes que es converteix en la seva guàrdia personal, però endavant tindrà la Guàrdia Nacional dirigida per Anastasio Somoza, que cada vegada serà més poderosa gràcies al recolzament econòmic dels Estats Units, i que incomplirà els pactes. El Sandino emprenyat vol negociar. El 21 de febrer de 1934 van al Palau Presidencial per negociar amb el president. Quan surten d'aquell sopar, els està esperant un cotxe, els fan pujar dalt del cotxe, els porten als afores de Nicaragua i allà els fusellen, portant després els cadàvers a veure amb el Somoza i enterrant-los amb una fossa comuna, mentre aquest, l'Anastasio Somoza, es fa proclamar president de Nicaragua, condemnant a l'oblit, però que no és així, no s'acaba d'oblidar el Augusto Sandino. I no s'acaba d'oblidar, perquè encara avui és un objectiu o és un mite de les revoltes, un mite de l'independentisme, al qual doncs se li dediquen sovint cançons, com aquesta del mític grup Quilapayún, que porta per títol Retrato de Sandino con Sombrero, amb la que tant el Toni Olivella com el Marc Pujol, com la Goretti Martínez, com mi mateix, Francesc Morgades, ens acomiadem de vosaltres fins a la setmana vinent. Per tant, aquí us deixem amb el grup Quilapayún i el seu Retrato de Sandino con Sombrero. A reveure.
cuentan que taciturno y oscuro, como tallado en madera, como fundido en volcán. Era Sandino y que de lejos a veces se confundía con la quietud del breñal. Cuentan que se educó en la intemperie y que a las bestias del monte copió su forma de andar. Ahí fue que ejercitó la mirada, la calma, la ligereza, la agilidad del caballabal. El general, rayo de luz sobre el trigal. Allá va el general, como una estrella sobre el mar. Fusco como la greda reseca, como una piedra oxidada, un año como el carbón. Así creció Sandino en la lluvia, templando en la tierra antigua sus dedos de labrador. Supo que aquellas tierras quería con sus dos manos hermosas y aladas de sembrador. Eran un territorio cerrado, la jaula donde dormía gorriona con su gorra allá va. Mañana de abril, desde las minas de San Albino, su asada de hierro dulce se convirtió en un fusil. Cuentan que fueron tan de fuego los que se alzaron todo el cielo al ver pasar a su perfil. Así santo a la memoria de América. Quiero decir mi país. Allá va la vela de seca, como la piedra oxidada, rayo de luz sobre el trigal. Preciosa tierra está allá, pescando en la tierra oscura, dentro del labrador, santa estrella de memoria de América la morena. Quiero decir mi país.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.